Tots som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Gurrubi, baby, gurrubi!
Hola!
Hola, Roger.
Hola, Lolita.
Hola, tonto.
Hola, com estàs?
Bé, i tu?
Molt bé. I la gent de casa, com esteu? Esteu encantats
bé,
que sigui aquí la Lolita? Sí, sí, sí.
I encantades, que som feministes.
Sí, senyor, sí, senyor. I tant. Feministes fins a la mèdula. Escolta'm una cosa. Però perquè sí.
Que digue'm una cosa.
Però
és
no feminista.
Que es diu medula?
Medula. Es veu que sí? Es veu que van canviar... Medula ho han mantingut, diria,
sí.
I l'àmpada s'ha tirat enrere. És a dir,
hòstia,
ja pots dir l'àmpada, no passa res.
Ara ja m'havia acostumat.
No, és veritat.
T'ho juro.
No.
Què t'he dit quan he entrat aquí? Baixa la làmpada que molesta una mica el llum als ulls.
La Lolita, ja ho sabeu, cada setmana ens explica històries extraordinàries. Avui es vol centrar en una història que ens va tenir molt atents i molt enganxats a com evolucionava la història. Aquesta la reconeixeu segur, aquella nena Madeleine, que va desaparèixer a Portugal, els seus pares no sabien on era, hi va haver tota la premsa sobre... I precisament d'això és del que ens vol parlar la Lolita, sobretot del paper de la premsa i del morbo de certa premsa.
És que... Em sap greu, però ja n'hi ha prou, tio.
Ja n'hi ha prou.
És molt bèstia la impunitat de la premsa. Jo, que sóc una aferrissada defensora de la llibertat d'expressió, una defensora de la llibertat d'expressió, crec que hi ha un punt en el que la impunitat s'ha de legislar. I no vull dir que s'hagi... Ja sé que és molt
és difícil,
polèmic,
sí, sí,
això.
Sí, sí.
Però no vull dir que s'hagi de legislar la gent que parla, però el que sí crec que s'ha de legislar és la capacitat que té la premsa per jutjar la ciutadania. ¿Vale? Una cosa és que doni la seva opinió i que expliqui els fets, que és el que hauria de fer la premsa. L'altra cosa és que jutgi. ¿Vale?
I moltes vegades sense fets.
La majoria
de
cada vegada
amb
més impunitat.
Cada vegada amb paraules més gruixudes.
Tu te'n recordaràs, perquè ets una persona gran, i llavors te'n recordaràs,
correcte,
de les nenes d'Alcàsser, que va ser una cosa terrible, sí, que aquí va fer aquella periodista...
Bueno, aquí va ser, jo crec, el gran primer cas de morbo, sí, televisat.
Sí.
O sigui, televisiu.
Herreros, deia, no?
Teníem El Caso, que era un diari, però era una cosa molt petita...
I El Caso me'n llegia de petita, enganxada, eh?
Però a nivell televisiu...
Però El Caso era quasi ficció.
Nieves Herrero era la primera vegada que... Hòstia, ens vam quedar una mica impactats del seguiment morbós, sí, d'això,
Va ser molt bèstia. Va anar a parlar amb les famílies i tal. Jo crec que la Madeleine va ser les nenes d'Alcàsser global, diguéssim. Perquè va ser una cosa molt bèstia. No només per culpa de la premsa, sinó perquè els pares encara avui s'esforcen molt, ens creiem la versió que ens creiem perquè no tenim prou tal, per buscar-la. Encara avui cada any publiquen una foto de com seria ara la Madeleine, que tindria 15 anys. I van fent allò d'actualitzar les edats i d'anar seguint investigant, i tenen diners per investigar i tal. Ara, el paper de la premsa i la seva capacitat de judici és un tema del qual la nostra societat n'hauria de debatre en profunditat. Watching rainbows play on
sunlight pools of water. Ice cream cola. Doncs si et sembla bé, Lolita,
ets
i...
Ets bon, la música. Tí.
Molt. Pues deixa-la sonar, deixa-la sonar. Deixa-la sonar. Que ruede la música.
La tocaste para él, toca-la para mi, Sam.
Fem una cosa, si et sembla, Lolita. Comencem explicant el cas, recordant el cas, i després rematem amb l'anàlisi de la premsa. Ens n'anem al 12 de maig de 2003, que és quan va néixer Madeleine Beth McCann a Leicester, a Anglaterra, filla, sí, d'una metgessa i d'un cardiòleg, sí, Melton i Jerry.
Una metgessa de medicina general, perquè si es diu la professió del pare s'ha de dir la de la mare. Una metgessa de medicina general, que es deia Melton, i un cardiòleg, que es deia Jerry. I era la germana gran de dos bessons, Sean i Amélie, que ara, que quan ella va desaparèixer tenien 2 anys, i ara en deuen tenir uns 13 o 14.
Mhm.
Vale. El dijous 3 de maig de l'any 2007, quan faltaven només 9 dies perquè la Madeleine fes 4 anys, els seus pares van ficar al llit a la Madeleine i els seus germans bessons en un apartament que havien llogat a Portugal, i aleshores van... El Roger està fent cares rares, com de dir... Ostres, sí, te'n recordes d'aquell moment, que heavy. És que va ser heavy, perquè va arribar un moment, va passar una cosa molt estranya, que és que quasi ens queien malament.
Sí.
I això és molt bèstia, perquè en realitat són víctimes.
Bueno, però perquè bueno, es va generar molts dubtes, realment, no sabies. Dubtes. Perquè van marxar i van deixar els nens sols.
Bueno, van marxar a 55 metres de distància, a un bar de tapes, dintre d'un resort, vale? Ocean Blue.
I els nens els van deixar a l'apartament.
Les dues nenes i el nen el van deixar a l'apartament sense tancar. O sigui, si ho mires a poc a poc, tot sembla sospitós. Els van deixar en una habitació, no van tancar l'apartament, estaven a 55 metres prenent-se unes copes amb uns amics.
Era un resort.
Era un resort, o sigui que hi havia com protecció.
Tenia sensació de seguretat.
Totalment, clar. De fet, jo crec que això ho ha fet moltíssima gent del món, però fins que no passa alguna cosa no sembla sospitós. I de totes maneres, encara que sembli sospitós, deixar una nena a 55 metres de distància d'on tu estàs prenent una copa amb un resort no és un acte il·legal. Al resort no hi ha un paper que posi. Vostè no pot deixar que una nena, aquest paper no hi era. O sigui, no estaven cometent cap il·legalitat. Com a molt, estaven cometent un descuit que després se'n deuen haver penedit tota la seva vida, però no estaven cometent una il·legalitat. Jo el que m'importa és això, que els vam tractar com a criminals sense que hi hagués ni una prova. A les 9 de la nit, el pare va anar a comprovar que tot anava bé, diguéssim, sí. I va semblar que sí, va tornar, es va sentar a la taula amb altres anglesos, perquè els resorts són... Jo sempre penso, a què hi van? Si és el mateix estar en un resort a Portugal que estar en un resort a Indonèsia, s'assemblen molt.
Busquen el sol.
Vale, sí. Pues un resort, estaven en un resort, vale? I a les 9 hi va anar el pare, va tornar i va dir no, tot està bé, i a 9:15 hi va anar la mare, o sigui... que fins aquí, diguéssim, tu pots pensar si tu deixaries a la teva filla a 55 metres d'on estàs tu a les 9 de la nit fotent-te copes. A dos nens de dos, jo et dic, jo no.
Jo tampoc.
Però, jo què sé, saps? Cada família... Jo no ho faria.
No, jo tampoc. Sí, però bueno, això...
Jo què sé per què ho van fer, no ho sé. Hi ha una nena tan petita i tal, no ho hagués fet. Però bueno, ells ho van fer. A 9:15 hi va anar la dona i quan va tornar va dir que la Madeleine no hi era, vale? I aleshores les versions del que va passar van anar canviant a mesura que passava el temps, que ara hi arribem, però a mi el que més em va sorprendre és cap d'elles, quasi des del principi, no va tenir cap compassió per la família. Vale? O sigui, el primer que es va fer és jutjar la família. És veritat, diguéssim, que la mare va dir que havia trobat la porta oberta de batabat i les finestres de batabat, la porta oberta, que ells l'havien deixat tancada però sense clau, i que van trigar mitja hora a avisar la policia. Que per mi és molt, en un cas d'una nena tan petita. Però la gent del resort, va començar a buscar la nena, van pensar que potser havia sortit caminant, tal. No. A mi, si sé que ha desaparegut una nena a conseqüència d'això, penso, que bèstia. Si no, pensaria, hòstia, quins pares més despreocupats, tio. I ja està. Com ho penso moltes vegades al dia de molta gent. Quina gent més inconscient. Però ja està. Total, que la van estar buscant, no la van trobar, la van seguir buscant fins a 5 de la matinada, mentre la policia portuguesa entrevistava a la família i a les amigues i els amics del matrimoni aquest can, i van trobar que estaven en un relat ple d'incongruències. Però s'ha d'entendre que un anglès a les 10 de la nit és hora d'after hours, quasi. Sí, saps? Sí, o sigui, que anaven, els tios estaven bevent copes i tal, no sé. No. O sigui, tot podria ser... Es podria mirar tot amb una mica de compassió, això és el que jo vull dir. Perquè res és un fet criminal per si, en si mateix, diguéssim, no? Tot i així, la premsa va fer servir totes aquestes informacions per, de seguida, assenyalar la família sense tenir cap respecte, cap consideració per mi, ni tan sols, i aquí és on em preocupa, cap sensació de que s'ha d'obeir la presumpció d'innocència. Que la presumpció d'innocència ha arribat a un punt que si ara mateix ens la traiessin, perquè ja és com si ens l'haguessin tret a la societat en què vivim, no ens afectaria profundament a la ciutadania. Afectaria molt els activistes i farien coses per evitar-ho. Però a la ciutadania no diem, hòstia, ens han tret la presumpció d'innocència. Perquè d'alguna manera rara sentim que ja ens l'han treta. You're lost, little girl. You're
lost, little girl. Van estar buscant la nena fins a les 5 de la matinada. La policia britànica va portar gossos a l'escena de la desaparició. Van trobar restes de sang a les parets i al cotxe que havia llogat la família,
sí.
Diu. També van descobrir que havien sedat a la nena perquè van trobar restes de cabell que van poder analitzar.
Sí.
I, clar, això els feia molt sospitosos.
No, aquests dos motius, de fet, va fer que els declaressin legalment sospitosos. La sang és molt desagradable. Restes de cabell que van poder analitzar amb els quals van descobrir que havien sedat a la nena. Jo no és que vulgui defensar els pares, és que jo sí que crec en la presumpció d'innocència. I avui dia la majoria de la gent que fa vols transoceànics, no per dormir una nena a 55 metres d'on tu et vas a fotre un gin tònic, però la majoria de la gent que fa vols transoceànics, a les seves filles i fills els donen unes gotes de melatonina perquè no tinguin un mal vol. O sigui que no és una cosa, o per passar un jet lag molt bèstia, jo a la meva filla a vegades li dono, figura que has de donar una gota de melatonina per hora de jet lag. Si anem a un lloc on hi ha 8 hores de jet lag, jo li dono el primer dia 3 gotes de melatonina a la meva filla. Si li examinessin un cabell ho trobarien. Saps què et dic? O sigui que si li vols trobar la part culpabilitzadora, li pots trobar. Però tot té una explicació, com a molt... Vale, a mi em semblen uns pares irresponsables, però jo no soc ningú per jutjar que siguin uns criminals. Tampoc els conec de res i tot el que en sé m'ho ha dit la premsa. O sigui que vete tu a saber, diguéssim, no? Tot el que la premsa finalment els va declarar sospitosos de manera oficial, vale? I la premsa, la policia de Portugal, i llavors la premsa va decidir que tenia aquest dret, diguéssim, de jutjar-ho, no? Sense garantir la presumpció d'innocència, ni... que això és molt, molt preocupant. Jo sempre... És una cosa que penso que tenim poc en compte. Ni el nostre dret està informat, està correctament informat. Vale? No, ningú defensa el fet de dir, escolta, jo tinc l'obligació no només de vigilar que no es vulneri la presumpció d'innocència d'aquestes persones, perquè sóc responsable editora d'un diari, sinó que tinc l'obligació social i moral de donar una informació el més fidedigna possible.
Imagina't, si jutgessin cada dia es podrien jutjar 200 casos d'aquests, només en aquest país, eh?
Clar, totalment. No, no. Però això són dues coses que hauríem de reclamar. La presumpció d'innocència i el nostre dret a ser informades correctament. Total, la família al cap d'uns dies va marxar de Portugal sense la Madeleine, que jo sempre he pensat que aquest hauria de ser el moment més bèstia. Deu ser un moment terrible per la família, pujar en un avió amb dos nens petits doncs i pensar sí. Si està viva l'estic deixant darrere. Però ho van fer en part per pressió diplomàtica, perquè hi havia figurava que hi havia com un desacord entre la policia britànica, que va venir a ajudar, i la policia portuguesa, dic va venir perquè va venir a la península, i la policia portuguesa, i quan van aconseguir, figura tot això, que la policia britànica, quan va aconseguir que els hi traguessin el càrrec de sospitosos, els hi van dir, sortiu ara. Vale? Aleshores van sortir després de tota aquesta pressió diplomàtica. I aleshores van fer una cosa, que és que van començar a demanar diners. Com que ell és cardiòleg i ella és metgessa de medicina general, penses... El primer que penses és, vols dir que necessitaven tanta pasta? Van juntar 1 milió d'euros, amb aquests 1 milió d'euros hi ha qui diu que van pagar la hipoteca que devien de la casa.
I això està comprovat? No.
Segons la premsa, sí. Hi ha una part que es va fer servir per pagar algunes mensualitats de la casa. Però és que, clar, suposo que quan a tu et defen... Bueno, jo he vist altres desaparicions molt menys
mediàtiques,
com totes les que he vist a Mèxic, i una de les preocupacions del grup que acompanya la víctima és hem de pagar el lloguer del mes que ve. No de la víctima, sinó de... O sigui, això s'ha de seguir, la vida ha de seguir funcionant. I llavors, quan passa una cosa així, nosaltres ens ajuntem i ajudem anem al súper, paguem el lloguer, paguem el telèfon...
S'ha de mantenir tota l'estructura.
S'ha de mantenir. Aleshores va dir que amb aquests diners una part van pagar la hipoteca. Bueno, és que havien de pagar la hipoteca. No sé com dir-te, no sé. Jo no és que els vulgui exonerar, és que no en sé res. Saps què et vull dir? Total, que se'ls va culpar per haver reunit 1 milió d'euros, per haver usat una part d'aquests diners per pagar la mensualitat de la hipoteca, que davant d'un 1 milió d'euros estem parlant de 500 euros o 800 euros, o no sé què paguen d'hipoteca aquesta gent. I després que van cobrar ells molts diners per donar entrevistes. I es diu, tots aquests diners no els van usar perquè hi havia tantes policies de tants llocs al món buscant la nena que no van ser necessaris. I és veritat que en un primer moment potser no els van usar tot, però l'any 2008 es va arxivar el cas i la família ha seguit buscant. Dit això, les versions que han aparegut són moltíssimes. La nena ha estat vist des de Xile fins a Malta, diguéssim. Que hi havia altres anglesos a la zona que van ajudar la família a desfer-se del cos. Que els gossos de la policia britànica van detectar l'olor d'un cadàver, diguéssim. Com saber-ho? No ho podem saber. Però aquí és on hi ha un dilema que, com a societat, ens hauríem de plantejar. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
I aquest és el dilema, no? El dilema de la premsa i el que fa... Jo l'altre dia veia un reportatge sobre un cas també de... d'un assassinat i tot el que fa la premsa, i el més impactant és veure un reporter que és el que arriba el primer i el que publica les primeres informacions sobre una suposada orgia satànica, sortint i dient: potser era mentida, però jo vaig ser el primer. Tan tranquil.
Que fort.
Tan tranquil. És que hi ha molta gent que es mou en aquests paràmetres. En premsa, en política, en futbol, a la vida, en el dia a dia. Jo sóc el primer i jo vaig a la meva.
Això és massa impune. És massa impune.
És igual a qui li afecti. Yeah. A mi m'ha reportat ser el primer. Dius, ah! Sí. Ah!
I pensa que tot això va passar una mica pre-Twitter, eh? Perquè jo ara penso en Twitter. O sigui, no teníem aquesta addicció. Jo me'n recordo un periodista que havia fet una investigació sobre un periodista de Al Jazeera, que us aconsello que la veieu perquè és una televisió espectacular, que va fer una investigació sobre un suposat terrorista i va dir, hòstia, porto 6 mesos investigant infiltrat i un Twitter acaba de difondre que aquest senyor és periodista, és terrorista i tota la meva investigació, que demostra que no ho és, passa desapercebuda perquè un Twitter ho ha dit. Tot això era pre-Twitter. Però, en realitat, la pregunta de fons darrere de tot això és qui legisla el morbo, perquè això no és periodisme, això és morbo. Uh-huh. I el morbo, que és la fascinació absoluta per la sang, diu l'Adorno, és una forma de sentir-nos satisfetes perquè, mira si és bèstia, un instint de supervivència malaltís que ens fa pensar, mira, si veig la sang d'ell o d'ella, d'aquesta uh-huh. nena, és que la meva no hi és, uh-huh. diguéssim. Uh-huh. Això és el morbo, vale? És l'encarnissament. Veure l'encarnissament és una manera molt estranya i molt mal gestionada de dir jo estic viva, uh-huh. perquè s'han encarnissat amb algú altre. Uh-huh. Total, el rastre de sang el van seguir. La nena es va dir que podia... O sigui, la versió que durant molt temps va ser la més autoritzada...
És la de les pastilles de la mare.
Era que se li havia dormit a la mare, llavors la va intentar treure, li va donar un cop al cap...
En tot cas, el que deies, el 21 de juliol de 2008 va informar des de Lisboa l'agència Reuters que el fiscal havia decidit arxivar el cas.
Sí, i exonerar els pares.
I tot i així, encara es deuen publicar dia d'avui... sospites sobre aquest cas,
sí,
i encara s'acusa des de certa premsa els pares, tot i les evidències.
Ara,
mira, Lolita, ara ja hem arribat a un punt en què és igual, la veritat. Sí. L'altre dia Rafael Hernando deia, com ho feia d'anar? Diu el doctor Plagio, per referir-se a Pedro Sánchez, doctor Plagio.
L'altre dia l'any passat.
Sí.
Però bueno, sí. Podria
tornar. No, però entén-me, sí. És a dir, algú que es permet fer servir l'expressió doctor Plagio amb algú que està demostrat que no va plagiar,
sí.
O dir que hi va haver escopinades a Borrell quan està demostrat que no hi va haver escopinades, on és la veritat? Però sobretot, a qui li importa la veritat? Ja no li importa
a
ningú.
A mi, a tu i a la majoria de la gent que ens està escoltant.
Però tota aquesta gent no.
Prèviament a on és aquesta gent, sí, perquè aquesta gent això ho usa per manipular. Però a part d'això, prèvia a la pregunta d'on és la veritat, és... Hòstia, és un dret que ens ha costat molts anys aconseguir. On és la presumpció d'innocència?
Això implica empatia, eh? Presumpció, molta, eh? I empatia n'hi ha poca.
Perdona, i legislació. O sigui, és un dret que tenim. On està la presumpció d'innocència? Imagina't que la Kate i el Jerry són innocents. Imagina't que aquests dos nens, el Sean i la Melie, el germà d'aquesta nena, tenen avui 13 anys. Imagina't el que és créixer...
Imagina't.
En una societat que et culpa de la mort d'una nena perquè te'n vas a fotre un gin tònic a 50 metres de l'habitació d'hotel que tenies amb un risol.
Pensem-hi tots plegats.
Presumpció d'innocència.
Sí, la Lolita sempre ens explica històries i ens fa reflexionar. Gràcies, Lolita.
A vosaltres.
La proa d'otro voleiro la votro marinha estando triste cantava que estando triste cantava ai que lindeza tamanha meu chão meu monte, meu vale de folhas, flores, frutas de ouro vê se vês terras de espaço.